Sant Cugat té segregació escolar, així ho evidencia l'informe de la Síndica de Greuges de Catalunya. Però què diuen exactament les dades fetes públiques? Ens ho respon l'experta en polítiques contra la segregació escolar de la Fundació Bofill, Maria Segurola, benvinguda a Cugat Mèdia.
Hola, bon dia.
La primera pregunta és gairebé obligada, és on rau la segregació escolar a Sant Cugat?
Bueno, la segregació escolar és un tema que és de Sant Cugat i és de tota Catalunya. Vull dir que la majoria de municipis de Catalunya tenen uns nivells de segregació escolar que són importants, no? O almenys són nivells de segregació escolar que acaben impactant en algunes escoles. Llavors, és per això que és important fer mesures tant a nivell municipal i com a nivell de departament.
En el cas de Sant Cugat, per exemple, veiem que està entre els 30 municipis de Catalunya on la segregació secundària és més alta. Per què passa això? Què ens diuen aquestes dades?
La segregació escolar a Sant Cugat històricament havia estat força alta, tant a primària com a secundària, i és un problema que cal abordar. En el cas de la secundària, és un problema encara més important, no? Perquè és un tema que es podria abordar també amb una política d'inscripcions, és a dir, els alumnes que passen de primària a la secundària es distribueixen per un sistema també d'inscripcions, no? De que una escola té escrita un cert nombre d'instituts i llavors hi ha més possibilitats des de l'administració de fer una barreja equilibrada de l'alumnat. També hi ha altres mesures que tenen a veure com la detecció prèvia d'alumnat vulnerable per poder fer un ús eficient de les places reservades o també la distribució equilibrada de la matrícula viva.
En el cas concret de la secundària, aquestes xifres, perquè la gent les entengui, què ens diuen, no? Quan veiem aquests índexs, no? De 0,33, què vol dir exactament això?
Sí, és una mesura una mica tècnica que val la pena explicar, no? Perquè parlem molt de dissimilitud i això sona una mica raro. Al final, la dissimilitud és una mesura, és un indicador que es fa servir a nivell internacional i que ens permet veure el grau de desequilibris que hi ha dins d'una xarxa escolar. És a dir, quan tens una dissimilitud alta, vol dir que el conjunt de la xarxa escolar està desequilibrada. Llavors, què seria l'ideal? L'ideal seria tenir una dissimilitud zero. Per què? Perquè la dissimilitud vol dir el percentatge d'alumnat vulnerable que hauria de canviar idealment o hipotèticament, d'un centre educatiu a un altre per aconseguir una distribució equilibrada. És a dir, si tu tens, per exemple, un 23% de dissimilitud, això vol dir que un 23% de l'alumnat vulnerable hauria de redistribuir-se per aconseguir que tots els centres educatius del municipi tinguessin una distribució totalment equilibrada, no? Llavors, què és el que passa? Que Catalunya té una dissimilitud per sobre d'un 30%, que això són unes xifres molt elevades, quan si es fessin les mesures que toquen i tot plegat, aquesta taxa de dissimilitud hauria de baixar per sota d'un 20%, no? Que és la segregació escolar que en realitat, segons el síndic, no es podria corregir degut a altres factors, per exemple, com la segregació residencial. És a dir, que encara tenim molt marge per distribuir l'alumnat equilibradament dins de les escoles, independentment de la segregació residencial.
En el cas de la secundària, Sant Cugat presenta aquest índex molt elevat, ja ho dèiem, un dels 30 municipis de Catalunya amb l'índex més elevat. I en el cas de la primària?
En el cas de la primària, Sant Cugat presenta una reducció molt important de la dissimilitud, també en el cas de la secundària, però vull dir que, tot i que tingui uns nivells elevats, sí que s'ha fet un esforç per reduir la segregació escolar, i això cal dir-lo, no? Quan un municipi parteix d'uns nivells de segregació tan elevats, aquesta reducció sempre és una bona notícia, però també posar el focus en que cal seguir treballant en aquesta direcció.
Ens ho comentaves ara, eh? Partia d'uns nivells molt elevats tant en secundària com en primària, Sant Cugat. Des de la posada en marxa del Pacte contra la Segregació, el 2019, quina ha estat l'evolució del municipi?
Doncs, per exemple, en el cas de primària ha passat d'un 34% de dissimilitud fins a un 23%, no? Això és una reducció força important que té un impacte real sobre generacions senceres d'alumnat. Llavors, encara són uns índexs que cal continuar corregint, però sí que segueix aquest municipi, Sant Cugat, la tendència de tota Catalunya de reducció de la dissimilitud.
I a la secundària també?
A la secundària també una reducció significativa, i això es deu a les mesures que s'estan aplicant.
Perquè ara mateix s'està fent una detecció correcta?
Bueno, la detecció d'alumnat vulnerable és una de les mesures més importants impulsades pel Departament d'Educació i que han arribat al territori, i que implica detectar administrativament aquell alumnat que està en risc de pobresa perquè aquest alumnat pugui accedir al seu dret d'una plaça reservada a qualsevol centre educatiu del municipi. No? No es poden accedir a les places reservades si un no està detectat com a alumnat vulnerable, que això és el que passava prèviament, que hi havia una detecció a Catalunya propera a zero, no? Quan en realitat ara tenim unes taxes de pobresa al voltant d'un 28%. No? Llavors s'estava vulnerant el dret de molts infants a accedir a una plaça de reserva. En el cas de Sant Cugat, segons l'informe del síndic, aquest encara és un deure que... Bueno, en el que cal seguir avançant, és un deure pendent, perquè hi ha més de la meitat de l'alumnat vulnerable, tant de primària com de secundària, està sense detectar. D'infantil i de primer d'ESO, que és el moment en el que es pot accedir a aquestes places de reserva.
Quines són les dades concretes? No sé si les tens a mà.
Sí, estem parlant de que ara mateix a I3, abans d'incorporar-se a l'escola, hi ha detectat un 6,3% d'alumnat socialment vulnerable, quan en realitat estem parlant que s'hauria de detectar molt més, no? Llavors només hi ha un 23% de l'alumnat vulnerable detectat, i a l'ESO s'ha avançat en la detecció i està en un 15% d'alumnat vulnerable detectat prèviament, però això comporta només un 55% de l'alumnat vulnerable que ja s'ha incubat a la secundària. Llavors, aquest és un tema en què cal posar l'accent.
L'altra via o focus per fer front a la segregació seria abordar la qüestió de la sobreoferta, perquè una de les qüestions que també aborda aquest informe és que Sant Cugat, per exemple, té més de 20 places a I3 de sobreoferta.
Sí, aquesta és una dada que malauradament no és tan estranya a Catalunya. Molts municipis tenen una sobreoferta bestial, que això comporta riscos molt importants per la lluita contra la segregació escolar, perquè sabem que quan un municipi té moltes places vacants, això fa que hi hagi més segregació escolar. Per què? És perquè les famílies tenen un marge de tria molt, 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 molt gran. Llavors, no entra en joc ni la zonificació ni d'altres mesures. Quan es fa una oferta ajustada al padró, això afavoreix l'escolarització de proximitat i també que hi hagi una distribució efectiva de l'alumnat més benestant, no? Per una banda, tenim reserves de places per l'alumnat vulnerable, que es programen tantes places per alumnat vulnerable com alumnat vulnerable se'n detecten, però paral·lelament la resta de places no s'ajusten al nombre d'alumnes que hi ha al padró i queden moltíssimes vacants. I també, per altra banda, que aquestes vacants no es distribueixen de manera equilibrada entre tots els centres educatius. Queden concentrades en algunes escoles i instituts que acaben patint molt els efectes de la sobreoferta i tenim moltes vacants. Llavors, per què passa això? Bueno, perquè no hi ha una planificació que estigui buscant lluitar contra la segregació escolar. Per una banda, el Departament d'Educació pot ajustar l'oferta a la xarxa pública si detecta que hi ha sobreoferta, però la xarxa concertada no és obligatori reduir les places. És a dir, tenim un decret de concerts que no permet suprimir grups ni places a la concertada de manera obligatòria, per dir-lo d'alguna manera, tot i que no sigui eficient tenir tantes places a un municipi. I això es deu perquè tenim una regulació de concerts de l'any 93 que no s'ajusta ni al pacte contra la segregació escolar ni al decret d'admissió. Això no vol dir que no hi hagi centres concertats que han reduït la ràtio aquesta per inscripció i la passada i l'anterior i que s'hagin corresponsabilitzat amb les mesures, però ho han fet de manera opcional o en solidaritat amb el municipi o això per un sentit de responsabilitat. Però, clar, la lluita contra la segregació no pot dependre de bones voluntats individuals.
A més, afegiria la qüestió de la matrícula viva, que en el cas de Sant Cugat és molt alta, a més.
Sí, la matrícula viva és un fenomen que no sabem per què, però a Catalunya es tracta com si fos una cosa sobrevinguda, inesperada, quan ja fa molts anys que tenim uns nivells elevats de matrícula viva. Molts municipis reben molts alumnes al llarg del curs i cal escolaritzar-los, és a dir, que no tot l'alumnat arriba a la preinscripció i cal assignar plaça en aquest, per a aquests alumnes. I llavors, era habitual fins al moment que aquests alumnes s'assignessin en aquells centres més vulnerables amb vacants. Era una tendència. De fet, la majoria de centres segregats rebien un excés de matrícula viva que incrementava la seva complexitat i encara ara, després de la signatura del pacte, continua passant. És a dir, aquest fet no ha canviat substantivament. I clar, mentre continuem amb aquestes pràctiques d'assignació de matrícula viva als centres vulnerables, serà complicat revertir la segregació escolar.
Per contra, aquí Sant Cugat s'ha fet un canvi a la zonificació. Això pot haver ajudat a aquesta millora que ens comentaves?
Sí, cal remarcar que Sant Cugat ha fet una cosa força pionera i que en realitat no hauria d'estar pionera perquè era un mandat de la normativa, que era revisar la seva zonificació i ajustar-la perquè això ajudés a generar més mixtura social a les aules. És a dir, s'ha fet un canvi de zonificació que afavoreix més l'escolarització de proximitat en zones més petites i això s'ha fet en el moment que tocava, no? Que cal dir que la majoria de municipis encara no ho han fet i és un tema que han d'explorar urgentment.
Perquè la situació a Sant Cugat és similar al context que tenim a Catalunya. Ara fa uns dies la Fundació Bofill heu tret un informe que diu que si bé en termes generals la situació ha millorat, els centres amb segregació continuen representant el mateix percentatge, no? Quin és el context?
Clar, ara mateix estem en un punt d'inflexió en la lluita contra la segregació escolar, no? El Departament d'Educació està posant molt l'accent en el desplegament de mesures de caire general, com la detecció i distribució d'alumnat vulnerable, que encara no està consolidada en alguns municipis, no? Com és el cas de Sant Cugat, que encara cal seguir avançant, però bueno, sí que s'ha fet un esforç important i és una mesura que sí que està produint efectes positius. Però clar, hem vist que amb l'aplicació d'aquesta mesura el que s'ha aconseguit principalment és que centres que fins ara no tenien cap alumne vulnerable estiguin començant a ser més diversos socialment. És a dir, cada cop tenim menys centres no corresponsables a Catalunya gràcies a les mesures que s'estan desplegant. Però paral·lelament hem vist que el percentatge de centres socialment segregats, que són aquests que tenen una concentració molt important d'alumnat vulnerable, continua sent el mateix des de fa 8 anys. És a dir, tenim un 17% de centres segregats des de fa 8 anys i això no s'està canviant amb les mesures que s'estan desplegant. Llavors cal que el Departament d'Educació iniciï una nova etapa en el desplegament de mesures que va de consolidar el que ja s'està fent, però també posar l'accent de manera molt central en la protecció d'aquests centres segregats, perquè si no aconseguirem acabar amb la segregació escolar i aquest era un compromís que hi ha des de la signatura del pacte.
De fet, hem sentit a la consellera dient que s'està fent aquest esforç i que la lluita contra la segregació va en la bona línia. Quines altres mesures s'haurien d'aplicar tant a Sant Cugat com a la resta de Catalunya que no s'estiguin fent?
Sí, va en la bona línia. Bueno, clar, Catalunya partia de 0 mesures en la lluita contra la segregació escolar i el fet que ara s'hagin començat a desplegar les primeres mesures del pacte és una notícia excel·lent. A més, estan aconseguint resultats. Sabem ara que quan l'administració desplega les mesures que calen, hi ha canvis en la segregació escolar i això també incrementa la responsabilitat de les administracions, no? Perquè sabem que quan fa coses la segregació escolar es redueix. Però què cal ara? Cal que se desplegui un paquet de mesures dirigides per a aquests centres segregats, aquest 17% de centres segregats que estan presents a la majoria de municipis de Catalunya. I primer el que cal fer és desenvolupar una política de 0 assignacions de matrícula viva, que és aquest alumnat vulnerable que s'incorpora al llarg del curs i que bueno, que és, per exemple, ha canviat de centre per motius econòmics o perquè acaba d'arribar a Catalunya, no? És a dir, és alumnat força vulnerable i cal prevenir que aquest alumnat es matriculi a centres segregats. Després també cal que no hi hagi matriculacions d'alumnat vulnerable primogènit als centres més segregats, perquè ja amb els germans que hi ha en aquest centre s'ompliria aquesta reserva de places, no? Llavors cal posar l'ull i amb molta intenció en que no s'incorporin nous alumnes primogènits vulnerables en aquests centres i que ho facin en centres que no tenen complexitat. Després també cal fixar cada municipi un topall màxim d'alumnat vulnerable per centre educatiu, perquè clar, no pot ser que hi hagi aquestes diferències i que encara es continuïn enviant alumnes vulnerables als centres que són més complexos, no? Llavors, si la mitjana d'alumnat vulnerable d'un municipi és d'un 30%, doncs el topall màxim per cada centre hauria de ser un 30%, i un cop s'ha sobrepassat no envia cap alumne vulnerable més, no? Que sembla de sentit comú, però encara no s'està aplicant i està recollit a la normativa que s'ha de fer. I també fer mesures per atreure famílies més benestants als centres que són més segregats. És a dir, no va tot de protegir aquests centres, sinó també des de l'administració acompanyar les famílies perquè puguin conèixer aquests centres educatius i també que es puguin preinscriure en grup en aquests centres, no? I aquesta és la mesura de l'oferta singular que està contemplada en la normativa i que s'està aplicant de manera molt anecdòtica en alguns municipis que tenen molt interès en lluitar contra la segregació escolar, com és Manresa o Vic, que els ha sortit molt bé. Després també una mesura important, fonamental en realitat, és aprovar un nou decret de concerts que permeti fer una programació de l'oferta conjunta entre l'escola pública i l'escola concertada, perquè és una anomalia que ara mateix això no es pugui fer i és el que comentaves, no? Que genera problemes com el que ja s'han cobrat, que sobren moltes places a infantil 3 i sense un decret de concerts que permeti programar l'oferta conjuntament, això no canviarà i encara anirà pitjor perquè la natalitat cada dia és més baixa i cal prendre les mesures adequades per evitar aquest excés de places i també amb el malbaratament de recursos que això comporta.
Perquè en el cas de Sant Cugat, es pot saber quin és el gruix de centres que pateixen aquesta segregació a nivells molt alts?
Sí, això es podria saber, però el propi pacte contra la segregació escolar impedeix que es pugui assenyalar centres concrets amb una problemàtica de segregació escolar, precisament per no estigmatitzar-los. Llavors, són dades que són confidencials i que tenen les administracions.
Però el volum, no el nom, diguem, del centre, sinó el volum d'afectació d'això?
Bueno, mirant les dades de dissimilitud, per exemple, podem saber que sí que hi ha centres que són més complexos que d'altres a Sant Cugat. És a dir, Sant Cugat no té una distribució equilibrada de l'alumnat encara i cal protegir els centres que tenen més concentració de vulnerabilitat, però sobretot corresponsabilitzar aquells centres que estan, el que es diu, com segregats cap a dalt, no? Que no tenen cap alumne vulnerable, perquè són centres que tenen una responsabilitat i que han de reflectir la composició del seu entorn.
Perquè no sé si en aquest aspecte la composició social d'on s'ubica l'escola, és a dir, la residencial, té un impacte molt directe sobre això, tenint en compte que es busca la proximitat sempre en les matriculacions.
Sí, la segregació escolar és un fenomen que és multicausal, és a dir, es deu a moltes coses, entre elles la segregació residencial, però cal dir que la segregació escolar a Catalunya és molt més elevada que la segregació residencial i en l'últim informe que hem publicat nosaltres hem fet una mirada molt, molt precisa sobre aquest tema de la segregació residencial. Hem estat mirant si els centres segregats tenien al costat, a menys de 15 minuts a peu, un altre centre, el que diem no corresponsable, no? És a dir, centres segregats amb molt alumnat vulnerable, si tenen a prop un altre centre sense gairebé alumnat vulnerable, centres més benestants. I en la majoria de casos és així. És a dir, que en un mateix barri conviuen centres que escolaritzen la majoria de l'alumnat vulnerable i centres que no en tenen cap alumne. en situació de pobresa. Llavors, hi ha un marge molt important per combatre la segregació escolar dins dels propis barris, més enllà de la segregació residencial.
De totes aquestes mesures que comentaves, quines serien més útils en el cas de Sant Cugat?
Totes aquestes mesures són molt útils en el cas de Sant Cugat. Jo diria que la qüestió de la sobreoferta és una cosa molt important que cal abordar i aconseguir programar tantes places com alumnes hi hagi al municipi, perquè si no, tota la qüestió de la zonificació no té l'efecte desitjat. No? La zonificació entra en lloc quan hi ha més demanda que oferta en un centre educatiu, però si hi ha moltes vacances a tot arreu, això no arriba a passar mai. I després l'altra mesura important és continuar amb la detecció d'alumnat vulnerable, no? Que segons les dades del síndic és un repte pendent a Sant Cugat, i continuar detectant l'alumnat vulnerable prèviament a l'escolarització perquè puguin accedir a aquesta reserva de places. I per últim, posar l'accent molt en la protecció dels centres que tenen més dificultats i que tenen més complexitat, i no assignar-los matrícula viva i protegir-los de noves arribades d'alumnat vulnerable, no? Perquè puguin anar revertint la seva segregació escolar.
Molts reptes sobre la taula, queda encara recorregut per arribar a complir completament amb aquest pacte contra la segregació. Maria Segurola, experta en polítiques contra la segregació escolar de la Fundació Bofill, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.